Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
I 15 minuts del matí, tercera i darrera hora d'aquest matí on nosaltres el rosari d'anècdotes seria tan gran que no tindrem temps pas per explicar-les. Però ve d'aquí la història d'una televisió que ha complert 25 anys d'una forma esforçada i bé, molt relacionada en aquests darrers anys fonamentalment amb el Carnaval, que no va començar així, que va començar també per Carnaval, però que després la cosa, diguem-ne, va prendre una certa volada. Estem parlant de fa 25 anys enrere, quan la feina era enregistrar els programes, quan tots encabíem cintes de vídeo grandíssimes, quan no es penjava res a internet ni es podia descarregar d'una forma tan fàcil com es descarrega ara, quan les càmeres de vídeo pesaven un mort, quan les bateries en pesaven dos, i ara tothom pot anar amb un telèfon mòbil i treure alguna imatge en qualsevol moment. Bé, estem parlant de la prehistòria, diguem-ne, tecnològica, tenint en compte els mitjans que hi ha ara. Josep Maria Alegre, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
En Josep Maria ja hi era, en aquells inicis.
I tant.
Perquè en Josep Maria, diguem-ne, que treballaves dins el món de la televisió sense treballar, i que era arreglant els televisors de mig Sitges.
Sí.
Aquesta història comença on? A Can Ruiz comença?
No. Aquesta història comença d'una idea d'en Lluís Mercè, cap a finals de l'any 85, en Lluís Mercè es va posar en contacte amb el Ramon Ibáñez, que llavors era corresponsal de Televisió Espanyola, i el Ramon Ibáñez li va agradar la idea, va buscar altra gent que col·laborés. De moment amb mi no em va dir res, va buscar en Josep Maria Rosés perquè li portés tota la part de locució, va buscar en Josep Maria Ruiz perquè li fes de càmera,
sí,
en Josep Lluís Ferret també perquè li fes de càmera, i quan va tenir, quan es va veure rodejat d'un equipet que ja començava a funcionar, m'ho va dir a mi. Va comentar, com jo com a tècnic, a veure quines possibilitats hi havia de fer televisió. Jo ja li havia dit amb el Ramon que se'n podia fer, perquè jo l'any 84 vaig fer una petita experiència des de casa meva retransmetent a Sant Joan del Poble Sec. Clar, el van veure quatre. I això ho vaig fer basant-me en la teoria que una antena no solament rep senyal, sinó que posada adequadament també la transmet. I aleshores, senzillament, inverteixes tota l'antena i la sortida d'un vídeo la col·loques en un amplificador, aquest amplificador amplifica la senyal, la poses en una antena i l'antena emet. I llavors altres antenes receptores la reben sintonitzant el canal adequat i tal, no? Aleshores, vam dir que sí, que es podia fer, a mi em va agradar molt, ens vam il·lusionar molt amb la idea, i vam tenir unes reunions al Retiro,
sí,
fins que vam tenir la cosa una mica polida.
En aquests moments, Lluís Mercè era el president de la Comissió de Carnaval?
Era regidor i president
de la Comissió de Carnaval.
Exactament.
D'acord. Per tant, a partir d'aquest nucli inicial,
sí,
hi ha una certa idea de fer què?
Bueno, el tema també es va... no sé, jo no recordo ara qui va ser que li va dir amb en Blai Fontanals que volien fer una televisió, i d'en Blai va ser la idea, per exemple, del nom, d'aquest curiós nom de Telefot, que és un nom que en principi a mi no m'agradava gens, però em van convèncer amb allò de sí, home, sí, Telefot, que si no te la fotem avui, te la fotrem demà. Una cosa en plan satírica, en plan mitja conya. I en Blai es va també ocupar de fer tot el guió dels telenotícies, etcètera, no? I bé, i aleshores vam estar fent assajos al Retiro. Jo no sé d'on va sortir una furgoneta destartalada que van pintar amb el nom de Telefot, de color marrón i tal i qual, no sé d'on va sortir, però vam muntar tot el material a dintre. Tingueu en compte que el material pràcticament tot era d'en Ruiz, televisors que tenia de lloguer, els que es van posar allà dintre...
Jo voldria incidir aquí, perquè ara segurament tothom té més consciència del que és un material per fer televisió, perquè qui més qui menys ja coneix que és una càmera de vídeo i com dispositius per gravar, però aleshores, el material quin era?
El material, a veure, material era, com a mínim, un vídeo per gravar i un vídeo per reproduir. Aleshores, tingues en compte que les càmeres, perquè el realitzador veiés les imatges, tenien que passar a través d'un vídeo. Utilitzàvem el modulador del vídeo, que no enregistrava, sí, sinó que utilitzava el modulador de vídeo
només
per donar senyal a la televisió, per tenir monitoritzada la senyal, i a més perquè la senyal aquesta, a més passés cap a la taula de mescles, i aleshores pogués seleccionar càmeres, pogués seleccionar-ho tot, no? Clar, necessitaves monitors, necessitaves taula de so, la taula de so ens la van deixar al Retiro, una taula de mescles, o sigui, de mescles, sí, de vídeo, que aquesta la vam comprar amb 65.000 pessetes que ens van donar el primer any. Vam poder comprar un rotllo de 100 metres de cable per fer els cables de càmeres, amb els connectors, etc etc. Ens vam passar una setmana soldant, i al final va sortir.
D'acord. I aleshores, més d'un pensarà, bé, i des d'on s'emetia? El centre, sí, emissor d'aquesta, sí, televisió?
Sí. Nosaltres teníem els estudis al cap de la vila número 0, és a dir, al mig del cap de la vila.
Uh-huh. En aquell plató que es va muntar,
sí, sí,
que molt recorden plató, encara.
Exactament. Aleshores, nosaltres les gravacions les fèiem de 12 a 1 del migdia i de 7 a 8 del vespre. S'agafava la cinta, es rebobinava i es portava a l'edifici Cumbre, a Santa Bàrbara, on un germà d'en Lluís Mercè, en Joan Manel, vivia allà en un tercer pis. Allà vam muntar una petita emissora, un petit, diguéssim, emissor,
sí,
posàvem
seguint
el vídeo.
Seguint l'exemple que vas, sí, fer, sí, a casa, sí, teva al poble sec, no?
Exactament,
és,
sí,
a dir,
sí,
una antena que emetia,
sí, senyor, sí,
d'acord,
senyor,
aquest senyal.
Amb el seu propi vídeo, li posàvem la cinta, apretàvem el play a les dues en punt i la gent mirava de les dues en punt fins que se li acabava, no? Fins que s'acabava la cinta, que podia durar un quart d'hora, mitja hora, tres quarts d'hora, no recordo exactament quan durava.
Perquè aquí no hi havia possibilitat de reenregistrar les coses ni de tornar a repetir la gravació, és a dir, el que es feia al cap de la vila era exactament el que s'emetia.
La cinta aquella és la que s'emetia.
D'acord,
no hi havia cap edició.
Això em refereixo. No es podia muntar res, tal com rajava, tal com sortia.
Sí, clar, a més no teníem temps. Haig de dir que una de les persones que va col·laborar des del principi també va ser l'Albert Soler, el pare d'aquest personatge aquí darrere el vidre. A mi se'm va dir per fer jo, per portar jo el tipus de l'emissió, però jo vaig pensar que era molt més adequat l'Albert, com a tècnic també, uh-huh, i a més com a radioaficionat. Se li va dir amb l'Albert també va acceptar, i l'Albert va portar els sistemes d'emissió fins que no es va comprar els equips nous, que això ja va ser l'any 88.
D'acord, és a dir, estem parlant de les emissions del Carnaval del 1987.
Sí, sí, no, del 86.
Del 86,
d'acord. I aleshores, ja us dic, això era en diferit. Es gravava i s'enviava. Però jo no sé com s'ho va muntar l'Albert, també, que les rues també es van donar en directe. Va muntar algun tipus d'enllaç des de cap de la vila, des de la torre de rellotge,
de rellotge de la vila, sí, sí, sí,
fins a
casa Pantiner, seva.
Fins a Santa Bàrbara, uh-huh, fins al Cumbre, i les rues no sé amb quina qualitat es devien donar, però es van donar en directe aquell, uh-huh, primer any. I el segon també. I això també, pues, perquè l'Albert devia portar algun tipus d'enllaç que tenia ell o alguna cosa així, i es van donar en directe, ja dic. Les rues des del primer any es van donar en directe.
D'acord. Rues que esclar, eren infinitament diferents a les d'ara.
La rua, avui m'estava repassant una miqueta, i la rua del diumenge a la nit de l'any 86 va durar 53 minuts.
Primera emissió.
No recordo les carrosses que hi havia, però 53 minuts. Clar, no hi havia la reina, Sí, i el Carnestoltes tampoc no va sortir, que no. Es va quedar al cap de la vida.
Entesos, ni els independents, ni en definitiva, tota aquesta magnitud del Carnaval.
Sí, sí.
Quin va ser l'impacte? És a dir, ben aviat suposo que us en veu adonar que bé, més d'un, més de dos i més de tres, va veure aquelles emissions del cap de la vida.
Sí, les van veure. Es van fer famosos i tot, clar. O sigui, la gent mirava més telefot que no pas la primera, la segona o la tercera, només teníem tres cadenes llavors, mm-hmm, no? I la tercera noveta, perquè va començar l'any 83, o sigui que la tercera...
En Josep Maria Rosés, en Trino Carbonell...
Sí, mira, a Lluís Mercè, Blai Fontanals,
sí,
Albert Soler, Ramon Ibáñez, Lluís Albors, que va fer les caretes, això és molt interessant, Josep Maria Ruiz, Josep Maria Alegre, el primer any... De redacció hi havia en Josep Maria Rosés, i com que es faltava una veu femenina, li vam dir amb la Vinyet Sánchez, que havia sigut locutora de Ràdio Sitges, després hi va haver el Paco Muñoz, que feia els esports, i en Trino Carbonell, que feia aquella imitació del senyor Castejón.
Això mateix, de l'Antoni Castejón.
Antoni Castejón, exactament. Que, per cert, els primers dies el Trino va tenir la grip, i el primer dia el va suplir en Janio Martí, i el segon dia el Tolino Plana.
Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do. Després també hi havia en Josep Maria Ruiz, evidentment, el Ferret, el Josep Lluís Ferret, l'Albert Soler Júnior, que també estava allà tocant botons de la taula de mescles, el Carles Fuster, el Fede Comas, i després el Joaquim Torrents, que era un advocat amic de José Luis Ferret, ara t'explicaré, el Felipe Amate, i després com a perruqueria i maquillatge, Sunsi i l'Angi. El Joaquim Torrents...
Aquest és l'equip inicial,
sí,
de Telefot.
Sí, l'equip de... Que em perdoni si em deixo algú, però jo diria que no em deixo ningú.
D'acord, després s'incorporarien altres, però sí, l'equip inicial...
El Joaquim Torrents era un advocat que vivia aquí a Sitges, amic íntim del José Luis Ferret, i aquest també va voler participar, i aquest era un noi que li deia: escolta'm, necessito un vídeo. Quin vídeo necessites? Un Beta C9, un Sony C9. Té, aquí tens. Necessito un equip de música. Quin equip de música necessites? Home, un equip de música perquè se senti des del cap de la vila. Té, aquí tens. I ens ho portava tot. Jo no sé d'on t'ho treia. Però ens va fer de regidor, a més, ens ho va fer molt bé. I a més, o sigui, ens subministrava tot tipus de material. O sigui que va ser una adquisició boníssima.
Per tant, el balanç d'aquest primer any no podia ser més positiu.
No, i tant, sí, clar.
I suposo que eufòria dins de l'equip per continuar això.
Sí, clar, quan nosaltres vam deixar, aquell any ho vam deixar, clar, ja estàvem pensant en l'any que ve, ja estàvem pensant en les millores que podríem fer l'any que ve.
D'acord, primera pregunta, algú en aquells moments va pensar en si més enllà de Carnaval...
Sí, clar, tots hi pensàvem, de tenir una televisió de les Sitges.
TV Ribes ja funcionava en aquell moment?
No, TV Ribes va començar a funcionar per Sant Pau de l'any 87.
Entesos.
Quasi un any després.
D'acord.
I va funcionar a TV Ribes gràcies a en Ramon Ibáñez, que també ell mateix va ser el que va aportar tots els seus coneixements perquè funcionés.
D'acord, o sigui, des d'un primer moment ja es pensava en el Carnaval de l'any que ve, però també en la possibilitat de fer altres coses.
Sí, i tant.
Com es van desenvolupar en aquest altres coses, per dir-ho així?
No, de fet l'any següent, l'any 87, ens vam constituir en l'Associació d'Amics de la Televisió de Sitges, 11 persones, érem els 11 que vam portar més al Carnaval,
sí.
I aleshores es va fer el Carnaval una altra vegada des del cap de la vila. Aquesta vegada no des d'una furgoneta, sinó des d'on ara hi ha el Janios. Era una tenda que portava la Sílvia, que es deia Bambino, que estava tancada, i ens van deixar aquell local per fer-ho, no? I de fet, vam innovar bastant. Me'n recordo, tu també te'n recordaràs, d'una sèrie d'entrevistes a dues noies que es deien Sal i Pebre, de la Sandra Martínez i la Carme García. Després hi va haver...
Em sembla que s'enregistraven al Cafè del Prado, si no recordo.
No,
allà mateix al Cap de la Vila.
Allà mateix, sí.
Després
sí.
Va haver un serial, va ser l'any del serial, aquell?
Sí, aquell
el serial ha enregistrat una habitació del Calípolis,
El Calípolis, sí. Mira, els anys aquells van ser molt creatius, perquè a part de Telefot va sortir La Taula Més Llarga del Món,
sí.
Va sortir el Ball Vuitcentista, va sortir La Reina de Carnaval, va sortir La Carrera de Llits. Eren anys que hi havia molta
creativitat. Ganes de fer moltes coses.
Exactament, sí. I amb això, aquí, clar, hi va haver això de les entrevistes. Vam fer un programa de cuina, que ens muntaven cuina allà mateix, on, entre altres, hi havia l'Aurelio Martínez, hi havia el Florencio, hi havia el Carles Sentís, hi havia en Josep Maria Matas, que va portar un bocata de mortadela de més de 2,5 metres. Hi havia en Niubó, en Francesc Niubó, de La Taula en Francesc, hi havia en Manel Aixa, que va fer un xató.
Ara ens imaginem tot això i l'impacte que en el seu dia va provocar, perquè ara tothom està acostumat a veure de tot, però en aquells moments que vingui algú amb un bocata de 2 metres del que sigui, per descomptat que l'impacte era gran.
El primer any anàvem amb dues càmeres. El segon any, el 87, ja vam incorporar l'Àlex Ferret, que era un nano de 14 anys, el fill de José Luis, doncs també ens feia de càmera, no? També hi va haver, evidentment, hi va haver allà a l'embalat de la platja es va fer el Sitges Stars 87, que hi va intervenir tothom que va voler de Sitges amb un espectacle de varietés tremendo.
Aquí segurament hauríem de fer un parèntesi, perquè aquella va ser una nit plena d'anècdotes de por, tècnicament em refereixo.
Tècnicament.
No parlo ja de l'espectacle, que de l'espectacle molts en recorden moltes coses.
Sí, el tema era, llavors vam fer servir dos enllaços per arribar fins a dalt a l'emissor, que aquell any estava...
Perquè aquell espectacle es feia a l'embalat que després es feia servir pel ratlli, a l'embalat del ratlli,
sí.
A Baix a Mar, ple de gom a gom, un espectacle, diguem-ne, amb artistes sitgetans. D'acord.
Doncs aquell any, també estava a casa en Lluís, en Joan Manuel Mercè, a l'emissor. I aquell any vam fer servir des de l'embalat fins a l'Hotel Subur un petit enllaç de ràdio, i del teu subur fins a dalt un altre enllaç, o sigui, vam fer servir dos enllaços fins a arribar allà. La primera anècdota és que quan vam pujar a dalt a les golfes del teu subur, allà hi havia un endoll molt maco que posava 125, i en quan vam endollar el vídeo va patar tot perquè eren 380.
I tant. Vale?
Això va ser el primer que hi va haver. I després vam tenir una apagada de llums, se'n va anar a la corrent i vam estar més d'un quart d'hora sense corrent. Amb l'emprenyament que vam agafar tots, no? Sobretot jo. Va sortir bé.
va anar bé.
Després també vam fer la telenovela aquella. Telenovela que es deia Embolica que fa fort. Que era...
Que hi havia un assassinat a l'habitació?
Hi havia una morta.
Una morta amb tot de salsa de tomàquet.
Sí, hi havia una morta que no se sabia qui era. I el Trino, que feia de Rafeques, el Trino va fer tota la investigació i va resultar que era el Carnestoltes que havia matat a la reina. Vale? O sigui, vam matar la reina abans que sortís. Però el Garrues també van anar a la mar de bé i ja està. I així va passar l'any 87.
87, que era any electoral.
Sí, exactament, sí.
I per tant, després d'aquell carnaval de l'any 87...
Després els hi vam fer una oferta als partits polítics i els partits polítics que ens ajudessin a algú econòmicament i nosaltres els hi faríem tota la campanya. I ens van ajudar econòmicament, quasi tots,
sí.
I els hi vam fer la campanya. Allà vam fer publicitat electoral, vam fer un debat electoral a la sala d'actes
dels Escolapis,
moderat per l'Helena Rius, que me'n recordo una altra anècdota molt bona d'aquell any, era que per fer aquest debat vam comprar 12 bombilles fotoflot de 250 watts, tu ja saps el que són,
sí,
les bombilles fotoflot.
Per explicar-ho ràpidament als oients, eren un tipus de bombilles que us direm, com un tipus de reflector que feien servir molt els fotògrafs.
Exactament.
Amb una potència doncs molt elevada, de 250 watts, amb una calor que deixaven anar de poc. I que ara avui ja gairebé no utilitza ningú.
No,
però que en aquell moment diguem que era una forma barata de tenir molta llum.
Sí, senyor. Vam penjar aquestes 12 bombilles i quan vam acabar en quedaven 5 perquè totes anaven explotant. Però explotant, eh? Pam! I tots els vidres caien sobre els polítics, eh? I sobre això.
Aquí segurament hi ha un punt d'inflexió, perquè més d'un, si apreto una miqueta la memòria, recordarà que al final d'aquell debat...
Sí.
Les càmeres es van girar i van ensenyar tot l'equip de Telefot.
Sí.
D'alguna forma, Helena Rius, si no recordo malament, va dir obertament que la televisió no podia continuar.
Va ser en Joaquim Torrents qui ho va dir.
En Joaquim Torrents va dir que la televisió no podia continuar.
No ens sentíem recolzats per d'això. I a més a més, nosaltres en aquell moment estàvem molt desmoralitzats perquè el Ramon Ibáñez va preferir anar-se'n amb TV Ribas i deixar-nos a nosaltres penjats. Així de clar.
D'acord.
I aleshores estàvem molt desmoralitzats.
D'acord.
I aleshores vam dir que no seguíem.
Que prou. Què va passar aleshores?
Que després vam seguir. Que després, sense Ramon, vam seguir.
D'acord.
Sense Ramon vam seguir i aleshores el que vam fer per l'any 88 ens van tornar a demanar d'emetre. I vam dir, vale, emetem-el.
Per Carnaval.
Sí, però amb uns altres mitjans. I aleshores, els amics de la televisió de Sitges vam subscriure una pòlissa a la Caixa de Tarragona d'un milió de peles, i amb aquest milió de pessetes vam comprar tots els sistemes d'emissió nous.
D'acord. Avalada per vosaltres?
Sí, avalada per tots nosaltres, pels 11 que érem. Vam comprar el sistema d'emissió nou. Aleshores, per recuperar aquests diners, vam fer una rifa. Vam posar uns números a la venda amb un lot tot junt, que hi havia un televisor Sony Trinitron, hi havia un vídeo beta, però d'alta qualitat, i hi havia un equip de música. I va resultar que un dia estàvem a baix a l'embalat, que llavors l'embalat estava tocant a la fragata.
Sí, senyor.
Tocant a la fragata.
Sí, senyor. L'embalat estava allà.
Estàvem allà. I ens venen a avisar que havien rebentat la porta i ho havien robat tot l'equip. Vam tenir la sort que estava assegurat. O sigui, l'equip vam poder recuperar els diners i el vam tornar a posar una altra vegada a la venda.
D'acord.
A
rifar-ho.
L'equip estava exposat a l'autoscola Subura, al carrer Jesús. No?
Sí.
I, bueno, i amb aquests diners vam poder aixugar la pòlissa. O sigui, la pòlissa aquesta la vam aixugar amb aquests
diners i vam tenir
una, diguéssim, un equip nou. Aquest equip es va muntar amb una casa, amb una masia que hi ha sobre, a Santa Bàrbara, que li diuen a Can Sevilla, que això era propietat de la família Cots. I, com que allà no hi havia corrent elèctrica, vam agafar un cable de quasi 500 metres i el vam passar per entre les vinyes fins a una caseta que tenia la família Sanahuja del Rècord Sitges,
sí,
del carrer Parellades.
Sí.
Ens van deixar corrent per aquells dies, eh? I aleshores, ja dic, vam una antena de 15 metres d'alta, vam muntar-ho tot i el corrent l'agafàvem d'allà. I, bueno, i es va emetre el carnaval.
Estem a l'any ara 88.
88. Es va emetre el carnaval i després del carnaval vam decidir continuar. Ja que no teníem recolzament de cap tipus i tal, anem a fer un parell d'informatius al mes, com a mínim. I aleshores què fèiem? Aleshores jo em dedicava a anar a gravar els actes que ens semblaven més importants.
D'acord, un parèntesi aquí.
Sí.
Perquè, esclar, s'emetia a través d'un canal, a través d'una freqüència.
A través del canal 48, llavors,
i ja. I no hi havia, diguem-ne, cap problema amb telecomunicacions.
Ningú ens va dir mai res.
Mai res.
Al tant, sí que ens van dir alguna cosa, però ara hi arribaré de seguida.
D'acord.
Ara hi arribaré de seguida.
És a dir, pel canal 48 i aleshores, sí, diguem-ne, es decideix fer una certa continuïtat més enllà,
exactament,
de Carnaval.
Exactament. D'acord. Es feien dos informatius al mes. Aquests informatius es gravaven a casa del José Luis Ferret, al seu menjador, i anava en Josep Maria Rosés, s'asseia a la seva butaca, i es gravaven des d'allà, i la Vinyet Sánchez també. Ho gravàvem i després jo ho muntava junt amb, diguéssim, amb tot el que s'havia gravat i s'emitia des del taller de Can Ruiz, des del taller de Bonaire 5 de Can Ruiz.
És a dir, que hi havia ja diguem-ne, allò que en diuen ara postproducció, ja va ser, diguem-ne...
Ja estava una miqueta amb un
muntat,
ordinador,
exactament,
amb més cari i ulls i tal... I ja dic, i estàvem...
I aquesta experiència dels informatius fins quan va durar?
Fins a mitjans d'agost.
D'acord.
Ens vam cansar, vam veure que ningú en feia cas i ho vam deixar.
Va.
Deixem-ho ja. I estàvem molt, molt, molt cremats, vaig, diguéssim, no? I ho vam deixar. I perquè t'he dit alguna cosa que et diria...
Sí, quan feia referència al canal 48.
Ah,
i
sí,
si hi havia hagut problemes, sí, amb telecomunicacions.
No, no. Sí, a veure, amb el canal 48, nosaltres, clar, teníem una emissió cada 15 dies. Però amb alguna cosa, havíem de tenir ocupat aquest canal, perquè si no, si engegàvem cada 15 dies durant una hora a la nit, la gent se n'oblidava ja, desintonitzava el televisor i tal. Aleshores, va haver-hi el famós Canal 10, aquel, del famós,
sí,
Calviño,
sí,
que s'emetia des de Londres.
I clar, que rebia per satèl·lit.
Per satèl·lit, i aleshores els vam demanar permís, de moment, per publicitar-los, si podíem connectar-nos nosaltres. I ens van dir que sí. Encara conservo la carta, diguéssim, amb l'autorització per reemetre, diguéssim, el Canal 10.
D'acord.
I amb el Canal 10, doncs, nosaltres teníem tot el dia Canal 10 i quan arribava el dia d'emissió, doncs, emitíem. Quan el Canal 10 va tancar, llavors vam connectar per parabòlica també amb Screen Sports. Fins que van venir de telecomunicacions i ens van dir que això s'havia de tallar perquè no es podia fer
aquesta remissió,
aquest tipus d'això.
D'acord. No? Arribem a l'any 89.
Sí, l'any 89.
I ens tornem a trobar.
Malgrat el desànim,
sí,
es va tornar a emetre el carnaval. Aquell any, hi ha una anècdota molt, molt bona aquell any, però aquell any es va gravar tot des de Casal d'Avis. Des de Casal d'Avis, des de la sala d'actes,
sí,
que tenen a baix,
sí,
del carrer Pau Casals,
sí, sí, sí,
doncs des d'allà es va gravar tot el carnaval, tot això. Es va comprar un vídeo superbeta, de molta qualitat, a Can Sevilla, van tallar la llum, no teníem llum a llavores, i vam anar a casa de la família Carbonell Mellado, dels,
sí,
del Capri, allà,
sí,
al Rufés de la Creu, i es vam posar a casa seva mateix.
D'acord.
No encara a baix, com vam tenir abans el molí,
el
sinó
molí,
a dalt. La vam posar a dalt. Amb el Sevilla van tallar la llum, perquè aquests senyors, el Sevilla, o qui hi havia allà, els,
sí,
masovers que hi havia allà, no tenien llum. I ells agafaven la llum i s'enxufaven l'estufa i el que fos, no? Clar, quan els que ens cedien la llum devien veure que el comptador...
Que allò era un canvi que pugui.
Doncs aleshores van desenxufar, van desendollar.
D'acord.
Amb tota la lògica.
D'acord.
No?
En el fons, després, a casa de la família, després el molí seria el lloc més on estaria l'emissor durant més temps,
sí,
no?
L'any 89 hi va haver una anècdota que no vam poder enregistrar l'elecció de la reina de Carnaval perquè el porter del Prado no em va deixar entrar. Sí, va anar així. No, la cosa és que a mi aquell dia em feia molta mandra. Però, clar, eren quarts d'11 i vaig dir a la meva dona, vols baixar amb mi i així me fas companyia? I diu, bueno, va, baixem. Baixem allà, pugem a dalt al primer pis i dic al porter, diu, què? L'entrada, dic, no, dic, que soc de telèfon que vinc a gravar. Diu, bueno, tu sí, però la dona, què ve a fer aquí, la teva dona? Em vaig emprenyar i me'n vaig anar. I no es va gravar. Així va anar.
Petites coses que passaven,
A partir d'aquell any, tant Prado com Retiro, quan hi havia qualsevol acte de carnaval, sempre teníem les invitacions per mi i per
l'acompanyant.
O sigui, però
l'anècdota inicial
va ser per això.
Se la poden imaginar, l'anècdota inicial.
Sí, 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 sí.
El 1989, per tant, el Carnaval de
Nou Espanya. Però amb una altra anècdota, que això té una relació amb tu. L'any 89, quan a l'enterro de Carnestoltes, tot el mobiliari de Telefot, aquella taula
sí,
i tal i qual,
sí,
es va cremar junt amb el carrossa del Carnestoltes i tal. Es va cremar aquell any. Ja no teníem cap intenció de tornar. I l'any 90 ens ve en Lluís Cortiada, que aleshores era el regidor de
festes,
i ens demana que, per favor, que per la gent que es quedava a casa, la gent gran, la gent que tenien crius, que no podien passar, que això no es podia perdre, el carnaval... I li vam posar una sèrie de condicions. I vam dir, bueno, amb el que ens doneu, amb 85.000 peles que ens doneu, no en tenim per res. Necessitem més diners. Vale, fet. I també els vam posar com a condició que només emetríem el diumenge i el dimarts. Que tota aquella parafernàlia que fèiem
dels informatius
ja no la faríem. Bueno, i evidentment sí que fèiem informatius, els gravàvem, ho gravàvem tot, fèiem informatius, però els gravàvem des de algun altre lloc. A partir del 94 els vam gravar des d'aquí,
sí,
des d'aquí la ràdio,
cert.
Però abans els gravàvem, jo recordo per exemple l'any 93, una anècdota també, gravant en Josep Maria Rosés i la Vinyet Sánchez, els informatius, els vam gravar des de l'escenari de Retiro, i en Josep Maria Rosés portava una barba. Va ser Carnestoltes i es va afaitar la barba. I la gent discutia, que deia que era impossible que fos el Rosés o el Carnestoltes perquè ells el veien per televisió amb barba. I això resultava que estava gravat d'una setmana abans. Sí, anècdotes d'aquestes n'hi ha hagut molt.
D'acord, no? Estem al 89, però no, sí, no ens queden massa més.
Hem tirat cap a 93, però sí.
Però hem tirat... interessant també saber, i sobretot per fer la, diguem, una certa comparativa amb com han anat les coses després, les transmissions en directe des de Baix a Mar,
sí,
des del costat del Greco,
sí,
que varen ocupar molts anys de,
sí,
Telefot.
Sí.
Fer allò era una gairebé una heroïcitat, el camió d'en Mario Parra,
sí, 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 sí,
que en Mario cedia Telefot, què, una setmana abans, uns dies abans?
En Mario, el primer any que ens ho va deixar, va ser l'any 88, que estàvem a davant del Subur, perquè
sí,
llavors l'any 88 i 89 la rua passava fins al pícnic per dalt al passeig i després baixava, com després es va tornar a fer,
sí, sí, sí,
però
sí,
després baixava per baix, no? I vam estar davant del Subur i ens va deixar la furgoneta del Mario Parra, i fins que no ens en vam anar a l'any 95 a sobre la farmàcia,
sí,
del Cap de la Vila,
sí, sí,
ens la va deixar tots els anys, i el 96 ens la va tornar a deixar. Perquè el 96 ens van obligar a tornar a anar a Baix a Mar, perquè ens deien que el Telefot ralentitzava la rua.
Que la televisió interrompia el desenvolupament.
Sí, cosa que després, a l'any 96, vam veure que la gent es quedava igual al Cap de la Vila, que si, i tant si era televisió com si no n'hi havia, i l'any 97 ja vam tornar a pujar una altra vegada. No?
Per tant, tots els equips d'emissió de Telefot es ficaven dins d'aquest camió dels Danones.
Dins d'un camió, sí, que portava Danones, que portava iogurts, sí, sí. Allà ens anava la mar de bé perquè hi havia uns prestats i ja col·locàvem el material i des d'allà realitzàvem.
D'acord. I sí, això sí, que sembla tan fàcil, posar, bueno, en marxa tota aquesta maquinària...
No, avui. A veure, nosaltres, evidentment, muntàvem tot el mateix dia. Arribàvem a les 10 del matí a Baix a Mar i llavors, mentre una es dedicava a muntar l'àudio, l'altra es dedicava a muntar vídeo, l'altra es dedicava a muntar l'enllaç, que normalment es muntava al Celimar. El Ibáñez,
sí,
el germà,
sí,
del Ramon,
sí, sí,
en Joan Ibáñez, ens va deixar tots els anys muntar a dalt del seu terrat al Celimar, perquè des d'allà s'enllaçava al lloc on hi havia...
En aquell moment, Josep Maria, quants de l'equip inicial de Telefot ja quedaven?
Jo,
de l'equip inicial
jo, Carles Sánchez,
Sánchez.
Bueno, Carles Sánchez va començar l'any 87, no va ser inicial. El Carles
Entesos.
Sánchez el 86 estava a retiro
i a partir del 87,
a partir del 87 s'hi va incorporar.
Entesos.
En Rosés no, en Rosés ja no, a veure,
a Bajamar.
A Bajamar, els primers anys sí.
Els primers anys sí.
Els primers anys sí. Després va anar... Mònica
exactament.
I en Joan
Totosals.
I en Joan Totosals. Mònica i en Joan, i després... sí, sí.
D'acord.
I en Josep Maria Ruiz, en José Luis Ferret, el Ramon Ibáñez, que llavors ens col·laborava fent de càmera, i també el Rafael Ibáñez, fill, que també ens feia de càmera.
Uh-huh.
I el Samuel es va incorporar després, el Sam, aquest ens anava molt bé, ens feia de regidor, i sobretot ens tenia els fotògrafs a ratlla, que era el que més em preocupava.
D'acord.
Perquè, clar, els fotògrafs, jo ho entenc molt bé, hi ha 2 quilòmetres de rua, però van on hi ha llum. I quan estàvem a Baix Mar, venien on hi havia focus, i quan estàvem al cap de la vila, venen perquè hi ha llum. I jo ho entenc molt bé, però si jo haig de fer una retransmissió de Carnaval, jo no puc fer 200 persones d'una comparsa amb 200 fotògrafs a dintre el cap de la vila, com seria vist altres anys.
A partir d'aquells moments, doncs, està clar, el vincle entre Telefot i el Carnaval ja va ser, diguem-ne,
sí,
perenne,
clar,
perquè les
sí,
transmissions
sí.
van ser aquestes.
Sí, sí, sí.
Què va passar quan, diguem-ne, es planteja ja la creació d'una televisió municipal, quan el panorama, diguem-ne, comença a canviar i Telefot, d'alguna manera, es planteja, bueno, qui mou això?
Això va ser cap a l'any 2000, i jo em vaig sentir molt alliberat, perquè la meva intenció era deixar-ho. I jo vaig pensar, mira, si hi ha una altra televisió, que per una banda ens vam sentir una miqueta desabuts perquè no ens van dir absolutament res a ningú de Telefot quan vam muntar la televisió, no? I ens va saber una mica de greu, no? Però de totes maneres vam dir, bueno, pues que s'ho muntin ells, ja s'apanyaran i tal. Però clar, ells no tenien la infraestructura que tenia Telefot, perquè ells, la televisió, o sigui, Maricel Televisió, els primers anys gravaven una cinta i la portaven a Vilanova perquè els hi emetés 3 dies a la setmana, em penso que era dilluns, dimecres i divendres o alguna cosa així. Per tant, ells no tenien cap infraestructura per fer directes. I aleshores, clar, em vaig haver de tornar a reincorporar, i durant aquests anys d'impàs també vaig estar fent el mateix.
O sigui que estàvem a l'any 2000,
sí.
En Josep Maria ja tenia
sí.
una certa intenció de dir, bueno, deixeu-me una miqueta
sí,
tranquil,
sí.
I ha passat una altra dècada sencera més.
Sí, clar, clar. Per què? Perquè quan ja la televisió ja va començar a tenir la infraestructura, a mi de l'Ajuntament, jo que treballava aquí a la ràdio, em passen a la televisió. I llavors, clar, m'hi vaig veure involucrat de ple.
Vist comparativament, el que la gent ara té al cap a l'hora de fer televisió, o el que abans s'havia de tenir en compte per fer televisió,
sí.
Comparativament, les coses s'han facilitat molt.
Oh, i tant.
Molt.
I tant. Informàticament
s'han facilitat molt.
I amb les càmeres d'avui dia i amb tot s'han facilitat molt. Fixa-t'hi, nosaltres aquest any hem estat a baix del cap de la vila, sobre una tarima de les que ja hi havia una càmera.
Sí.
En Jordi Lluís realitzava, jo portava el so i ho portava amb una capseta que, bueno, que deu passar 30 o 40 quilos,
sí, sí, sí.
Però allò portem el vídeo, portem
tot.
Ho portem tot allà. I això és gràcies a la informàtica.
A la tecnologia.
Gràcies a la informàtica, perquè ja dic, abans necessitàvem tot un panell sencer per començar a muntar televisors i els vídeos aquells que ens feien de modulador, a part de que després jo vaig fabricar un modulador especial aprofitant restes de vídeos del sistema 2000,
sí, sí, sí.
Però dels primers anys, els últims anys, no té res a veure. No té absolutament res a veure.
I aquest ha estat l'últim Carnaval d'en Josep Maria Alegre?
Aquest, jo no puc dir que hagi estat l'últim Carnaval.
Val.
L'últim Carnaval en responsabilitat, sí. Ara, l'any que ve no crec que hi vagi. L'any que ve, si jo tinc salut, jo faig molta fotografia, i em penso que l'any que ve em donarà per fer fotografia.
Sí.
Ara, jo sempre, ja els he dit, si alguna vegada em necessiteu per alguna cosa, jo puc col·laborar. Era, a mi és una feina que m'agrada. M'ha agradat tota la vida, m'ha agradat, i si no ja no hauríem començat a fer-ho.
Evidentment.
No? I no, jo crec que possiblement alguna altra cosa faci, alguna rua, alguna cosa d'aquestes, encara que faci de càmera.
D'acord.
De càmera, mira, jo havia estat, he estat 26
diguem-ne,
anys...
Diguem-ne que sense aquella obligació al damunt,
exactament,
eh?
Exactament, exactament, sí, sí. L'obligació que aquest any encara tenia el pes de... el pes de que tot sortís bé. I més encara per lo que va passar l'any passat, de que ens vam quedar sense poder emetre la roda de la Disbauxa per problemes d'enllaços.
Allò que no havia passat mai.
No havia passat mai, i l'any passat, mira, amb més tecnologia va passar, i això que tenien 2 enllaços. I aquest any teníem l'enllaç digital, però també vam muntar dos enllaços més analògics a casa de José Luis Ferret, que encara, per cert, haig d'anar a buscar els cables i les coses, que encara estic allà penjat.
10 minuts i seran les 12. Vet aquí una història, com dèiem, heroica, que donaria per un fi 25 anys ben emprats, per això, com deia aquest,
no me n'arrepenteixo, han sigut durs, han sigut durs, però també han sigut molt divertits i no ho sé, molt, molt enriquidors, no?
El moment més complicat, si és que n'hi ha algun d'aquells, bueno, que tots, molts, cada any en teniu
molts,
un.
Molts. L'any que ens van patar el sistema de comunicació interna, els cascos van patar i van els càmeres anaven a cegues, no sabia qui estava punxat, sabien qui estava punxat perquè els vam posar un monitor
perquè
es poguessin veure el que havia punxat, i quan un no estava a l'aire, doncs podia moure la càmera, però clar, n'hi ha hagut molts d'aquests.
Que sembla fàcil, doncs no ho era, ni no. Ho segueix sent, que passes, que tot s'ha facilitat una miqueta. Josep Maria, gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu.
Bona jubilació, com deia aquell.
Sí, bueno,
amb la càmera, per tot arreu. En uns moments tornem.